Molt bon dia a tothom. Us parla aquesta hora Mercè Raga. Aquest matí han trobat finalment el cos del treballador desaparegut després de l'explosió ahir a l'empresa Icoxe, al polígon d'Indústries Químiques de Tarragona, al terme municipal de la Canonja. La recerca d'aquesta persona l'havien aturada aquesta matinada per qüestions de seguretat, perquè era una zona molt pròxima a l'explosió. La represa, doncs, aquest matí, ja amb llum de dia, amb unitats de gossos, dels bombers i també dels Mossos. El balanç provisional, per tant, de víctimes a aquesta hora d'aquest accident és de 2 morts i 8 ferits. Un de molt greu i un altre de crític. L'altra persona morta va ser víctima d'una planxa de ferro que va sortir disparada per l'explosió i va impactar en un edifici situat a més de 2 quilòmetres de la fàbrica. L'explosió, a hores d'ara, ja es coneix que es va originar en un reactor i va afectar una cisterna propera que conté òxid de propilè. Segons ha explicat aquest matí Albert Ventosa, ell és cap de l'operatiu dels bombers, que ha apuntat que el reactor és el recipient on els productes químics reaccionen per conformar el producte final. Hem de dir que d'aquí una hora, a les 12 del migdia, està previst que les empreses dels polígons petroquímics de Tarragona facin una aturada en suport a les víctimes de l'explosió. A les mostres de condol no paren de produir-se. L'arcabisbat de Tarragona ha expressat el seu sincer condol als familiars de les víctimes mortals a través d'un comunicat fet públic fa uns minuts i també encomana a Déu les seves vides com també la prompta recuperació de la resta de ferits i afectats. El comunicat també agraeix la gran tasca i coordinació dels serveis públics que estan vetllant per la seguretat de la població i el restabliment de la normalitat. Aquesta mostra de suport també es suma la mostra de suport de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, que ha expressat per Twitter el seu condol i suport a les víctimes de l'explosió de la petroquímica de Canonja. El cardenal ha tuitejat: "Em sumo al dolor dels familiars de la persona morta ahir a Tarragona i desitjo una ràpida recuperació als ferits." Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12. Comença 50 Hz.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 400 902777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu. Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Estima... Vaja, hauria d'haver... Perdó, eh? Saps que això que no arrenca... Ara, estimada parròquia, comencem els 50. Aviam. Teniu gos? Teniu algun tipus d'animal domèstic? Sí? No? Jo he tingut i tornaré a tenir gos. Ja sabeu la meva màxima, que està molt bé qualsevol animal domèstic. Perdó. Tenir un periquito a casa. Bueno, a casa ja el tinc un, que sóc jo. Tenir una iguana. Bah, molt feedback no et dona una iguana, eh? Tenir una taràntula. Tinc un amic que fa anys tenia una taràntula. A mi em feia molta por, perquè tenia aquesta taràntula amb una urna de vidre. Mira, tan famoses que es van fer les urnes fa 2 anys, i ell tenia a casa una, però dins una taràntula. Home, i molta conversa no et donava. I amb el joc, amb els ulls, no et donava molt joc. Ja et dic jo que no. Jo només em feia por la possibilitat que la taràntula, en qualsevol moment del dia, pogués obrir l'urna i saltar. I a partir d'aquí, bueno... piernas para que os quiero. Per tant, servidor no tindrà mai una taràntula. Però gos que he tingut durant 22 anys, diferents etapes de la meva vida, home, un gos és un gos. Un gos és un gos. I pel teu gos fas tot. No és com de la família. És de la família. És la família. Ho sento, però no som mascotes. A mi fins i tot el mot, el terme mascota, què voleu que us digui, amb tot el carinyo del món, no em fa el pes, la mascota. Com si fos un parèntesi, no? La nostra mascota, no, no. No dorms amb el teu gos? Ai, és que és antihigiènic. Antihigiènic. I el que menges cada dia i no rentes les mans? No és antihigiènic? Bueno, tenim més bactèries a unes escales mecàniques d'un magatzem que a un lavabo. A la barra del metro, on et recolzes per anar d'una estació a l'altra, que a un lavabo. Oi, el lavabo és que està ple... Un moment. Per tant, home, jo diria que per un gos que acaba sent no com el teu fill, acaba sent el meu fill, almenys a mi m'ha passat això. I que pel teu gos, home, pel teu gos fas tot, doncs queda clar. Queda clar. Ara tenim una solució, de la que en parlarem al principi d'aquest programa. D'aquí uns minuts tenim pendents la visita d'Enric Masip. Però abans, sempre és un motiu d'alegria començar parlant de gossos.
Gimàs. Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás la vida nos aleje de la realidad.
Això possiblement és el que li podem dir al nostre animal, al nostre gos, els que tenim a casa, cada dia. Cada dia jo te quiero más. Perquè és que és difícil estimar-ho menys. Tenim comunicació a Cristina Monconill, tècnica de producte d'Estangest. Hola, Cristina, bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Gràcies per estar a 50ers.
No, gràcies a vosaltres.
Estàs contenta de la vida? És la pregunta que faig a tothom, eh?
Sí, jo no em puc queixar. Molt contenta, la veritat.
Cada dia anem sumant, mica en mica, a mesura que els convidats van passant per aquesta taula, doncs, dades positives, dades que ens conviden a l'optimisme, perquè la gent està, tot i que sempre passen coses, la gent està encantada de la vida. Us celebro que sigui així, Cristina. Cristina Monconill és tècnica de producte d'Estangest, una empresa que... És una empresa catalana que... Explica-m'ho tu millor, explica-m'ho tu.
Mira, som una empresa que va ser fundada fa 25 anys, aquí a Valls.
Com Ràdio Estel, no sé què està passant últimament, que tota la... I jo desconeixia aquesta dada, Cristina, però... I ara et dono la paraula, disculpa. Però ahir vam parlar amb una empresa d'aquestes que fan reunions de persones solitàries, reunions de singles, que es diu, que va ser fundada fa 25 anys. Ràdio Estel acaba de complir 25 anys. Ara tu em dius que Estangest compleix 25 anys. Som-hi.
És que l'èxit d'un dia per l'altre existeix en molt pocs casos, no? Normalment necessites una trajectòria i molta feina i molt de treball.
I que l'any 94 va donar, pel que veig, molt de sí.
Sí, potser també era.
Sí, disculpa, que t'he tallat. Disculpa.
No, no, tranquil. Doncs nosaltres ens dediquem a fabricar productes per gats i gossos. Sí. Estem especialitzats en complements nutricionals, naturals, per buscar, el que fem és buscar una manera d'ajudar a les mascotes, als nostres animals de companyia. Estic totalment d'acord amb tu de que al final són la família.
Home, i tant, i tant.
Sí, sí.
I tant.
I doncs el que busquem és ajudar-los a tenir una salut de ferro, no? Que si tinguin un organisme ben sa i fort per poder fer front a totes les adversitats que els vinguin a davant en qüestions de salut.
Vale. I a partir d'aquí, com articuleu aquest benestar dels animals?
Doncs des de la prevenció, no?, d'un bon manteniment de la higiene, que al final tindre cura de les orelles, de la pell, el que et permet és que no s'acronifiqui un problema que acabi derivant en una patologia, no?
Sí.
O fins i tot també en casos en què ja hi ha una patologia desenvolupada, el veterinari o la veterinària determina un protocol amb uns medicaments, però després també podem ajudar i donar suport a través de complements nutricionals que poden fer que, per exemple, els símptomes no siguin tan exagerats,
sí, sí,
o ajudar que els efectes secundaris de les teràpies no siguin tan forts.
Vale.
Tot té el seu sentit, són complements, no? Són productes que es poden ajudar mútuament.
Llegeixo fa poc que la vostra empresa ha començat a... Aviam, com ho dic ara, sense equivocar-me, a fer ús del cannabis per prescripció veterinària.
Sí. Bé, no és ben bé. Prescripció veterinària seria... necessitaria d'una recepta, i en aquest cas no cal, perquè vam llançar, ara d'aquí poc farà 2 anys, un complement nutricional en base a un extracte de cannabis. Aquest producte... El cannabis és la mateixa planta, diguem, que la marihuana, no? Però amb el que es diferencia,
sí,
és que té un perfil de fitocannabinoides diferent de la marihuana. I ara m'explico. Els fitocannabinoids són unes molècules que només tenen les plantes de cannabis sativa. I dels que se saben, n'hi ha fins a un centenar de descrits, però dels que més se'n coneixen més detalls,
sí,
són dos. Per una banda, hi ha el THC, que és la molècula responsable de l'ús recreatiu de la marihuana, no? Si se'n permet, del colocón.
Mira, jo ric, però no sé per què ric, perquè és que... Ara diré una cosa que, bueno, és que m'és igual, perquè és veritat. Jo, a la meva vida... És que no m'he fumat mai ni un porro. I ric perquè... Però és que no... Mai. Però és que... Mai, no sé. Ric per empatia, però...
Mai que podríem fer servir el cannabis per les mascotes, no?
Sí, 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 clar. Però clar, i el dir-me això del cannabis i marihuana, dic, em fa gràcia, però no sé, de debò no sé per què ric.
No, és un tema que és que la primera reacció és de dir, ostres, ballaran rigui les mascotes.
Aquí, si acabaran ballant rigui.
No.
O rock and roll.
Però a la que Pobretes. Comences a introduir-te en el tema,
sí,
és que hi ha... és una planta molt, molt, molt interessant. Perquè, a part del seu ús recreatiu,
sí.
té altres molècules que poden ser molt beneficioses per la salut i ben aplicades, no? Coneixent-ne bé la varietat i estant segurs del que estem donant, doncs poden ajudar a millorar la qualitat de vida de gossos i gats, per exemple.
Sí. Sí. I ells viuen millor o està estudiat això? Entenc que sí, perquè, clar, si heu fet...
Sí, clar, sempre en investigació el que està més treballat és la part humana, no? A veure, les aplicacions de productes per la salut humana. Però, tot i així, en gossos, com que en humana està donant tants bons resultats, en gossos també s'està estudiant i, sobretot, s'ha mirat en salut articular,
sí,
en epilèpsia, i està donant molt bons resultats. I, de fet, tota la investigació de cannabis i cannabinoids està tenint un boom en els últims anys. A Madrid tenim investigadors,
sí,
de referència mundial sobre el cannabis i cannabinoids. Vull dir que estem en un... molt ben situats.
Carai. I això passa aquí, eh? Passa a Barcelona, passa a Espanya, passa...
Estats Units també.
Sí. Entenc que totes les reaccions dels gossos estan controlades i que hi ha un munt de reaccions, valgui la redundància, que verifiquen que això és bo.
Sí, en aquests 2 anys que nosaltres portem amb el Chronic Air en el mercat, hem vist molts, molts beneficis en la qualitat de vida de gats i gossos, no? Es dona suport, per exemple, amb una bona salut articular,
sí,
o una salut neuronal. Fins i tot també ajuda, per exemple, en casos de pors o angoixes, que tinguin unes reaccions emocionals adequades, no? Que no siguin tan exagerades. Per exemple, per Sant Joan, que hi ha tants petards, hi ha gossos que els agafen molta, molta por, però d'una manera que és que... n'hi ha que saltarien pel balcó.
Sí.
Llavors, hem vist beneficis, per exemple, en aquest cas, amb gossos i gats d'edat avançada, també els pot ajudar, perquè solen patir més de les articulacions o de problemes neurològics. Llavors, el croniquet pot ser un complement nutricional, no?, que els aporta aquestes molècules especials, els fitocannabinoids,
sí,
i pot ajudar amb tots aquests aspectes per
això
millorar sempre, la seva qualitat,
sí,
de vida.
Sempre amb recepta, és a dir, ara Carnestoltes, imaginem que hi ha pobles que tenen festes majors i, mira, saps què, vaig a comprar jo. Això, a on es ven, o ha de ser sempre amb una prescripció mèdica?
No cal una prescripció, no cal, del veterinari, no cal una recepta,
vale,
el paper. Sí. Ara bé, nosaltres sempre recomanem que, sí, no només aquest producte, sinó tots els nostres, està molt bé que el propietari sempre tingui una comunicació sincera i honesta amb el veterinari.
Home.
Li digui, mira, a mi m'interessa donar-li això, o no penses que podríem complementar amb aquest altre producte? El veterinari cal que sàpiga tot el que s'està prenent el gos, és el que coneix tot el cas. Llavors, l'ideal és sempre estar en contacte amb el veterinari.
Però en tot cas, a una farmàcia sí que t'ho donen sense recepta, vull dir. Perquè això es compra a farmàcia o a un centre veterinari?
Se sol tenir en clíniques veterinàries o fins i tot en botigues especialitzades d'animals de companyia.
Vale. I sense convidar ningú, evidentment, només faltaria, perquè aquesta audiència, si una cosa té, és que és molt, molt, molt cinquenter i molt, molt, molt animalista. Això s'ho pot prendre una persona? O començaria a abordar?
A veure, clar, nosaltres el permís que tenim per fabricar és per complements nutricionals per gossos i gats.
Sí.
A la pràctica sí que són matèries primeres que comprem en proveïdors que estan autoritzats també per a l'alimentació humana.
Evidentment, sí, sí.
Llavors,
sí.
Sí, bàsicament, la mateixa formulació que hi ha en el nostre producte, en el Chronicare, sí, també la pots trobar en d'altres productes per humana. El problema actual...
És a dir, t'ho dic això perquè, per exemple, jo alguna vegada he vist menjar per gossos, tipus paté, sí, i coses d'aquestes, que diu, ostres, tu... I poses el dit i dius... Collo, carai, què li estem donant al gos? Escolta, m'ho prenc jo i ja m'ho faig una mini torrada i ja... Sí, home, sí. Tu donaria al gos. Ja ho sé que això potser no és molt... No queda massa bé, no és políticament correcte. Però al gos dona-li pinso cada dia i dona-li un pinso mig bistec. En lloc de pinso, dona-li mig bistec. Ah, amigo, que no té paladar al gos? O quan t'olora i li dones un plàtan i... Home, i tant, i tant.
Sí, sí. Per això ara cada vegada més hi ha aquestes dietes crues, no?, que se'ls dona, sí, carn, ossos i verdures,
sí,
crues o bullides, també,
sí,
no?,
sí,
com
sí,
una dieta,
sí,
més natural. Ja no només pel gust, però també pels beneficis que això pot tenir. Uh-huh. Si està ben feta, ben equilibrada i ben controlada, no?, pot ser molt positiu per la salut, també.
Bueno, doncs que així sigui, així sigui. Molt bé. Doncs els que teniu gos, no per vosaltres, no per vosaltres. Els que... Sí, 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 sí. Ja tenim... L'edat 50 determina que hi ha coses que et dominen el sentit comú. Els que teniu un gos i passa malament, primer, visita el veterinari i amb recepta... La donen sense, però amb recepta, sí, millor.
Bueno, amb recomanació del veterinari.
Vale, recomanació, escolta.
Amb el consentiment.
Sí, exactament. Aquests gossos que ho passen malament, que és un sense viure, que hi ha gent que marxem a Andorra amb el gos per no viure aquella nit de Sant Joan maleïda, hi ha gent que marxem a la Cerdanya, jo què sé, de dir, mira, aquí no s'escolta res, no hi ha petardos, i pst, podem viure tranquil, i ell no pateix. Per evitar que el gos, precisament, es passi durant dos dies sota el llit o amagat a la banyera del lavabo, que són imatges... Home, a mi em fa molt de mal, molt de mal.
Sí, sí. O per les articulacions, també.
També, per exemple.
Els beneficis.
També, sí, sí. també. Que dius, ai, aquest gos, si és que anirà, segur que cau, a terra, mira com camina. Bueno, doncs tampoc està tan malament. És més, és recomanable. En fi, hem parlat amb Cristina Montcunill, tècnica de producte d'Estangest, donant solucions, bones notícies al món del gos, que evidentment és el món humà, perquè els gossos... Mira, tant de bo manessin ells. Tant de bo manessin ells.
Potser canviaria.
Home, no dubtis.
Una mica cap bé.
No molts dels problemes que tenim des de fa temps, no un mes, ni dos anys, ni... Segur, no hi ha color.
Tenen bon cor.
Home, i tant, i tant. Gràcies, Cristina, bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Una cosa. Escolteu aquest soroll. és el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT, solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir les millors vistes des del teu mirador secret està bé, però compartir que amb Medifiac tens atenció mèdica personalitzada a les 24 hores és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:15, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:15 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:15 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
50ers. De dilluns a divendres, d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Estel.
Com s'ha fet? Com s'ha fet?
Temps era temps que la màquina d'escriure era la propietària, la jefa d'una redacció periodística. Però estem a l'any 2020 i això, afortunadament, ha passat a millor vida. Eli Vives, què tal? Bon dia.
Bon dia, Sergi.
Ara ho he encertat, eh? Bé. Escolta, tu ets periodista, Eli.
Doncs mira, sóc periodista.
Sí.
I he de dir que em fa molta il·lusió explicar-ho aquí,
sí?
Ràdio Estel, perquè...
Sí.
La primera vegada que vaig entrar en una redacció, que és el Periódico de Catalunya,
sí,
fa cosa de... Bueno, més de 20 anys, eh?
Sí.
20 anys. Posem-ho en 20 anys.
Sí.
El primer cop que em vaig comprar amb el meu primer sou,
sí,
la primera emissora que vaig sintonitzar va ser Ràdio Estel.
Què dius?
Sí, perquè jo treballava al vespre.
Sí.
Aquests horaris que fem els periodistes, doncs a mi em va tocar doncs, durant 18 anys treballar,
sí,
a la nit.
Sí.
Llavors, Ràdio Estel tenia una emissora amb una música super relaxant.
Tothom lloa aquesta banda sonora de Ràdio Estel.
I a mi m'anava molt bé perquè jo venia super accelerada, perquè igual,
sí,
havia hagut un atemptat a no sé on, un accident d'avió.
Clar.
I jo venia tota revolucionada i sabia que m'havia de posar a dormir a les 2 o a les 3 del matí. Llavors em posava Ràdio Estel, arriba a casa...
És que bé.
I m'adormia.
Pues un parell de mesos, Ràdio Estel ha celebrat el seu 25è aniversari. I, de fet, dona prova Toni Huguet, el nostre tècnic, que és jo crec que dels primers que van treballar a l'emissora. El primer. Mira, doncs Toni Huguet té 25 anys a Ràdio Estel. I dona fe d'això que dius, Eli. Sí, és veritat. Però la vida no s'acaba en un diari.
No?
Això ho vas fer algun tipus de reflexió fa no gaire, no?
Doncs sí, doncs mira, fa cosa de 5 o 6 anys.
Sí.
Diguem, l'any 2013,
sí,
pràcticament.
Sí.
Sabeu que nosaltres vivim, els periodistes, ara mateix, amb una crisi, en el sentit que, com passa en el món digital, no? Doncs que el model de negoci,
sí,
ens està fallant. Per què?
Sí.
Doncs fins ara, el model de negoci del periodisme havien sigut, almenys en la premsa escrita, doncs
sí,
la venda al quiosc,
sí,
bàsicament. Però això, des de que existeix internet i des de que la gent té accés a informació gratuïta,
sí,
això,
sí,
ha començat a canviar.
Sí.
En aquest pas, en aquest impàs,
sí,
també vaig veure una altra cosa, que el paper, que es feia amb aquesta màquina d'escriure,
sí,
també tenia els dies comptats. Encara hi ha diaris en paper, el sí. periòdico de Catalunya també és en paper, igual que La Vanguardia, igual que molts.
És increïble que diguis, encara es fan diaris en paper, sí, però és que és això, eh?
Sí, que sapigueu que encara es fan diaris en paper, qui no sàpiga, eh? Perquè cada cop costa més també trobar quioscos, sí, no? Perquè els quioscos també van tancant, cada cop troba més, costa més amb un mitjà de comunicació...
Imprimir paper, pagar paper...
Pagar plantilles...
La distribució, quan ho pots llegir amb l'iPad... a una tauleta des del llit.
Exacte. Jo mirant tota aquesta transformació digital,
sí.
Que anava, o sigui, del paper, que vaig pensar, bueno, què passarà en el futur a la meva professió? Mm. Jo em dedicava a... Estava al departament d'infografia, on fèiem els gràfics, i jo veia que m'havia de veure què estava passant en el món digital, perquè el tema del paper tindria els dies comptats. I aquí és on vaig descobrir que hi havia un altre món dintre el periodisme, que era el periodisme de dades. I si vols t'explico què és el periodisme.
Clar que sí, perquè estic molt interessat que expliquis això, perquè és veritat que els darrers anys aquest ofici s'està està posant moltes arestes, està posant moltes branques, i estem descobrint altres facetes de l'ofici, que no és només informar, sinó que puguis col·locar-te, no m'agrada la paraula, que puguis desenvolupar el teu projecte professional a un departament de comunicació d'un ajuntament, d'una empresa, de qualsevol cosa. Però aquesta és una altra vessant, una altra variant, que dius periodisme de dades. És a dir, hi ha un moment que tu dius, se acabó, me'n vaig del periòdico, difícil avui dia renunciar a una feina fixa, me'n vaig del periòdico, i això de les dades potser té futur. Però estem parlant de l'any 2013-14, Eli?
Estem parlant de l'any 2013, que jo començo a mirar què es fa a fora.
Sí.
Veig que la informació comença a venir en forma de dades, que totes les empreses generen dades, que les institucions generen dades, que les fundacions generen dades, i que hi ha d'haver algú que les comuniqui i que les expliqui.
Que les comuniqui, aquí, que les comuniqui.
Sí, perquè moltes empreses tenen doncs, departaments, potser d'informàtics, de màrqueting, però qui ho explica, això? Qui ho explica millor com periodista?
Qui ho explica bé.
Qui ho explica bé?
Qui ho explica bé. Vale. Tu no ets incuenter, Eli.
Jo estic allà, encara no,
Vale, però no ets incuenter. Jo tinc un amic, un bon amic, que m'explica que fa poc està un departament de comunicació d'una empresa on són tot millennials i ell és l'únic pre-cinquenter. I ell és l'únic, perquè ell és periodista d'esports, ell és l'únic que aixeca un telèfon per preguntar a l'Ajuntament de Mijas, Màlaga, per exemple. Mijas és Màlaga? Mijas, diria que sí. Sí, és Màlaga. Sí, gràcies. Ell és l'únic que aixeca un telèfon i truca per telèfon a premsa de l'Ajuntament de Mijas. I parla amb una, dues, tres persones. La resta de persones del departament, que són millennials o post-millennials, 18, 25 anys, el té 40 llargs, envien un mail i esperen resposta. Clar, això em dona la resposta a això que tu em dius, de dir com interpretem i com gestionem les dades.
Tenir la informació a la xarxa et permet fer el que fan els millennials, és a dir, doncs ser una mica més autònom i treballar pel teu compte.
Sí. O sigui,
et pots posar en una cantonadeta, poses amb el teu portàtil, comences a cercar, comences a tenir moltíssima informació i no cal que preguntis. És que potser arribes a saber més coses que el senyor que està a premsa.
Mm.
Això ens arriba a passar. Moltes vegades, ara, per exemple, hem creat una agència de comunicació de dades, nosaltres, que es diu Storydata, i ens ha arribat a passar a nosaltres demanar a premsa de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, diguem, dades de seguretat de Barcelona, i que el de premsa, doncs, no que potser no les tingui, potser és que no te les vol donar. També això et pot passar, no?
Clar.
Una cosa és que, mira, són aquestes les dades que tinc, però resulta que hi ha... Ara tenim mecanismes, els periodistes, igual que moltíssima gent, d'accedir a dades que potser ni el de premsa sap que les tenen.
Per exemple? Pots posar un exemple?
Doncs, dades obertes. L'Ajuntament de Barcelona té un portal que es diu Portal de Dades Obertes, on hi ha tots els pressupostos amb tota la despesa de l'Ajuntament de Barcelona.
Sí,
té dades d'incidents de la Guàrdia Urbana que ha passat a Barcelona. Té dades d'on estan ubicades tots els arbres de Barcelona. O sigui, contenen... Aquests portals contenen moltíssimes dades, però no només aquest, el de l'Ajuntament de Barcelona, sinó moltíssimes institucions, sobretot perquè a través de la llei de transparència se'ls va obligar
aquí.
A fer públiques les seves dades, és a dir, si tenen un Excel, i això la Generalitat s'ha compromès a fer-ho. O sigui, nosaltres tenim aquesta informació, l'hem de donar, perquè aquesta informació és pública i els ciutadans tenen el dret, a accedir-ho. Què fem ara els periodistes de dades? Doncs és veritat, en lloc d'esperar que el de premsa doni la informació que moltes vegades vol donar...
Clar.
Perquè aquest és un altre tema, no? Clar, no és que no la tingui.
Te la dona filtrada i amb tots els...
Exacte, i d'aquest any, que no puguis comparar amb els anys on hi havia l'altre ajuntament, no?
Clar.
Llavors, això a nosaltres que ens dona? Doncs autonomia per accedir a aquestes dades i fer la nostra pròpia interpretació sense traient aquest filtre de la persona de premsa, que igualment al final és molt important també, perquè al final necessites... confirmar que això és així, perquè es poden haver equivocat, perquè vols també que et donin una versió, perquè necessites que et donin el context, necessites que t'aportin doncs, molta més informació que et pot donar una dada, també.
Tu tens els ingredients i el vas servint en funció del que tu creus que com pots servir el plat.
Sí.
Mentre l'Ajuntament de Barcelona... de Lleida, mentre la Generalitat de València, la Junta d'Extremadura, organismes públics i privats, d'acord? I privats. Quants practicants, per les persones que posen injeccions, hi ha a Badajoz, a Bilbao, tot això. I tot això, tu, amb la teva empresa, que es diu...
Storydata.
Per cert, que sàpigues que he posat aquí a internet Portal Dades Obertes, Ajuntament de Barcelona, surt Open Data.
Sí, Open Data és el nom com es coneix en el món internacional, no? Globalment es diu Open Data.
Vale.
Doncs perquè no és una cosa que ha sortit aquí a Espanya, sinó que és un moviment de dades obertes que existeix a tot el món.
I el teu client és el mitjà de comunicació, què és exactament? És a dir, teniu dades i les oferiu a mitjans de comunicació, a empreses...
Depèn. Nosaltres... vam veure que hi havia un buit, o sigui, no hi havia periodistes especialitzats en comunicar amb dades, i vam veure que hi havia mitjans de comunicació que amb plantilles cada cop més marmades, amb un ritme de producció molt més alt que el d'abans, perquè has d'estar contínuament emetent informació a internet, necessitaven gent especialitzada en fer aquest tipus de treball, amb dades que tinguin ells o dades que els hi puguem proporcionar nosaltres. Això pels mitjans de comunicació, però també treballem per fundacions que també tenen dades i necessiten doncs, veure o analitzar les seves dades i després explicar-les, i també per empreses, que també, doncs, que, no sé, per exemple, no? Una empresa de trasters, per posar, no?
Sí.
Que vol saber exactament on ubicar els trasters. O sigui, estem treballant amb una empresa que es diu Necessito un trastero. Doncs com fer per saber quines són les poblacions on hi ha més necessitat de trasters en funció doncs, de la població que hi ha, en funció dels metres quadrats que tenen el nombre de pisos, doncs el que sigui, no? I creu aquestes dades et pot donar una informació i explicar-ho visualment.
La sensació és que estem, no sé, molt informats i a la vegada molt vigilats.
Sí.
I molt controlats.
Sí.
I això és... difícilment controlable. És a dir, ara, per exemple, abans de començar el programa, m'he començat a posar a veure una pàgina de comprar roba d'aquesta, és una aplicació que es diu Sein, i em demanava aquesta aplicació, com has vist, el tipus de jersei que jo volia tenir. I tu què m'has dit?
Estàs enviant dades, és el primer que veig. Veureu moltes vegades aplicacions que són gratuïtes.
No.
I això ho digo, no? Quan són gratuïtes, vull dir, tu ets el client.
I no ho saps.
Clar.
Tu penses que li fas un favor.
Sí, i tu dius, bueno, doncs ho vull tenir, i dono les meves dades, i no ens mirem això que posa cookies, i jo us animo...
Sempre acceptes,
no? Perquè vols tenir gratis, vols baixar-te aquesta aplicació, no? A part, sempre acceptes, i és possible que no les acceptis, i també continuï funcionant, però tu les acceptes ja d'entrada. Però tu no saps tot allò que estàs explicant, no només allò que poses, no sé, si tu potser estàs donant permisos de la teva geolocalització, potser estàs donant permisos fins i tot del que estàs dient.
Del que estic dient?
Sí, sí.
Com del que estic dient?
Doncs, per exemple, recordo una aplicació que havia sortit una notícia sobre la FIFA.
Sí.
A veure, ara potser provoca un sisme, no?
Sí, no,
entre,
no.
Entre gent, no? Però es veu que era una aplicació per veure partits de futbol per televisió i te la miraves, però ells, mirant la geolocalització, podien veure, per exemple, si un bar sense llicència ho estava oferint. Per què? Per el so ambient.
Clar, pel so ambient.
Clar, si estàs en un bar, estàs sentint la gent. És a dir, que vigileu moltes vegades amb el tema de les cookies. A veure, nosaltres, a Storydata, és veritat que tenim accés a moltes dades, per exemple, dades de la xarxa. Tot allò que tu emets a Instagram, tot allò que emets a Twitter, no us penseu que ho emets i ja està. O sigui, hi ha gent que fa informació amb això. I amb aquesta informació doncs, podem analitzar. Nosaltres, perquè estem amb el costat del bé, diguem, Historiadata, estem al costat del bé perquè som periodistes i tenim aquest tema social. Però hi ha gent que ho està utilitzant, no és per malament, però sí, per exemple, per vendre, no?
Posa'm exemples, Eli, que em facin por.
A veure, va ser molt comentat, va ser comentat molt el tema de, ja ho sabeu, el tema del monitoratge que va fer l'INE.
No ho sabeu?
No. L'Institut Nacional d'Estadística fa poc va anunciar, com que és una entitat pública, ho va anunciar, cosa que una entitat privada no ho sabria, ho faria igual, però no ho sabríem, que estaria doncs, durant 8 dies monitoritzant els nostres mòbils a través d'operadores, va comprar dades de les operadores de telefonia per fer un seguiment de la nostra mobilitat a tota Espanya.
Va comprar dades, però... I això de la llei de protecció de dades?
Bé, però tu estàs acceptant coses, és el tema aquest, no? Que acceptem coses i no sabem. Potser quan tu t'has compromès amb l'operadora, Movistar o Orange o el que sigui, tu li has dit, escolta, vols que aquestes dades les utilitzem per tercer...
Jo sempre dic que no.
Vale, doncs molt bé. Doncs hauries de fer una revisió de què hem fet amb les teves dades i pots demanar-ho i pot ser que alguna empresa li caigui un puro.
Però cap empresa em dirà jo venut les seves dades. Cap empresa.
En principi, ara la llei de protecció de dades, amb el règim nou, les empreses estan més collades en aquest sentit. És a dir, tu no poden fer res amb les teves dades si tu no has donat el teu consentiment exprés. Això vol dir que jo no puc dir... Et venc aquest producte, em dones les teves dades, t'han de dir per què les faran servir. I no pot dir, jo et dono aquest producte que tu has comprat i després em vendré la moto. No, això no, ja no ho poden fer. O sigui, si et volen vendre la moto, tu has de donar el teu consentiment exprés, vol dir que hi ha una casella, que tu marquis aquella casella. I dius, bueno, et vendré la moto, però a part després t'enviaré publicitat pel Nadal. Ah, vale, doncs també ho he de consentir. Per això, l'any passat, us en recordeu, va haver un bombardeig d'empreses que es dedicaven a demanar aquest consentiment exprés. La llei de protecció de dades és dura i si s'aplica i no es compleix, poden haver sancions molt, molt grans.
Per tant, no és normal que a mi em truquin per telèfon i em digui senyor Sergi, em pot donar els seus dos cognoms per la llei de protecció de dades? No, precisament per això no em dona la gana.
Clar, exactament. Vale. Jo a mi quan em truca que gent d'aquesta no em comença a dir-me. El truco perquè sóc d'aquesta companyia d'energia i vull vendre-li l'altra. Dic, a veure, tu com és que tens les meves dades? Sempre ho pregunto. I després li pregunto a ella, perquè em diu, doncs dona'm el teu DNI. Doncs dona'm tu el teu.
Clar, sí, mira, no? estem el igual, Eli, estem igual. Jo sempre demano, no, deme usted el suyo.
Clar.
No, por la ley de protección de datos, digo, yo tampoco.
Clar, exacte. Llavors, jo li dic a aquesta persona, a veure, com és que tu tens les meves dades? I vull que mostris en quin moment jo t'he donat el meu consentiment perquè tu tinguis les meves dades i que tu em truquis a l'hora de dinar quan estic amb la meva família. No? Això ho pots fer. Això ho pots fer.
Trucant al fixe.
Sí,
o al mòbil, clar.
Sí, sí. Això es fa. No, el que et deia de l'Institut Nacional d'Estadística, aquesta enquesta de mobilitat, que molta gent doncs, va quedar una mica alarmada, perquè això el govern, penseu que ho pot fer. El govern pot fer un requeriment de dades a qui sigui, per que sigui, no? Pues per motius de defensa o per motius... I pot exercir un control sobre nosaltres, evidentment.
Estem hiper-mega-vigilats.
I tant.
I no sabem qui, o sí... organismes públics, empreses privades, tenen moltes dades nostres. De vegades per dir sí a les cookies i dir, va, sí, així navegaré més ràpid i ja està. I no sabem, jo crec que desconeixem, el número de dades, de característiques nostres que hem donat algun dia sense saber-ho i que això ha transcendit i que ens envien cada dia publicitat. Jo sempre vaig a la part final de cada mail que pone un subscribe.
Sí.
Però em continua arribant publicitat.
Sí, sí, sí. A veure, bàsicament, les dades volen... O sigui, les empreses volen les teves dades, al final, doncs, per fer un ús augmentat de la publicitat cap a tu i vendre més. Això és... O també per un tema polític, com sabem, no? O sigui, ho poden... Si és per vendre, doncs, mira, encara, perquè, bueno, ho poden encertar o no, i inclús pots fer un ús útil, no?, de les coses que t'envien, de la publicitat que t'envien, no? Que és publicitat que està pensada per tu. Però... Què passa quan ens controlen ideològicament? Que això, per exemple, la llei de protecció de dades espanyola és molt estricta. O sigui, tu no pots donar... ningú pot tenir dades teves de nivell ideològic, com igual a nivell d'orientació sexual.
Sí,
són dades que se li diuen especialment sensibles o protegides, i no es poden tenir. Aquest és el tema, no? Doncs ja sabeu el tema de Cambridge Analytica, que als Estats Units
va haver
un cas amb una agència que es dedicava a captar dades d'usuaris dels Estats Units per saber el seu comportament ideològic. Clar. I enviar-li les notícies que poguessin decantar la seva opinió.
Eli, i aleshores, amb aquesta mega col·lecció de dades que emetem, volent o sense voler, cada segon, Story Data, no amb dades personals, sinó amb dades públiques, com has dit abans, les oferiu a particulars, a empreses públiques o privades, a institucions, per veure... sobretot per mostrar-les.
Per extreure informació sobre això. Exactament. Sí, per extreure informació.
Us va bé el negoci, perquè al final això és una altra, és una empresa.
Sí, 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 és on nosaltres vam començar a pensar, ens vam conèixer en un curs de periodisme de dades.
Sou quatre dones,
Quatre dones, que cada cop, bueno, anem agafant col·laboradors i cada cop agafem més col·laboradores. Ens agrada molt treballar sempre en gènere, a vegades no és possible.
Bueno, Estefania, ja ho saps, Estefania Burgos, sí, jo he renunciat ja directament per gènere.
Sí, perquè és una feina molt especialitzada, que a vegades necessites programadors, o necessites també dissenyadors, o necessites, no sé, altres col·laboradors, i vas ampliant. Llavors, si és una dona, ho veiem millor, ens agrada, i sobretot en el tema tecnologia, que les dones, perquè hi ha un gap, no?, el que li diuen, una bretxa cada cop més gran de dones que els hi costa entrar en el tema tecnològic, que això en el futur serà cada cop un problema més gran, perquè les indústries seran tecnològiques i les dones no ens volem ficar en la tecnologia, llavors la bretxa salarial i laboral serà encara més gran, llavors en aquest sentit fem una tasca també de foment de les dones i la tecnologia. I ens va bé, vam veure claríssimament que això podia funcionar i ara mateix tenim clients estables.
Quin és el vostre repte / objectiu en aquest 2020?
Els clients que tenim, doncs, mantenir-los. De moment hem treballat sempre a demanda, això vol dir que ens han vingut a buscar, perquè la cosa funciona, perquè realment hi ha una necessitat, i això doncs és palpable, no? Doncs perquè en un moment donat algú sap que hi ha noies que fan històries amb dades, i ara, per exemple, no, ens ha sortit un projecte amb la Fundació La Caixa, no?
Fa gran bé.
Bueno, això... Tenim clients de tota mena, però doncs vam veure clarament que ells tenien investigacions de recerca on hi ha dades i ho han d'explicar també divulgativament, i nosaltres som periodistes que ho expliquem i també fem visualització de dades, doncs què millor que aquestes noies, no?, que fan això, no? És a dir, que llavors en el futur és no fer tant a demanda, sinó nosaltres començar a establir-nos, a fer una estructura, a ja fixar els col·laboradors, a tenir més clients i seguir creixent.
Aquest seria, fonamentalment, el gran regal de Reis que tu demanes, no? És a dir, un regal merescut per altra banda i treballat, que seria això. Assentament de l'empresa.
Assentament de l'empresa.
Sí,
sí, sí, sí.
Molt bé. M'he deixat alguna cosa?
No.
No? Escolta, Eli Vives, ara això ho faig bé. Que tingueu molta sort, molta salut i molts èxits. No t'he demanat si has acceptat les cookies, perquè entenc que si hi ha cookies escrites hauran també cookies de veu, cosa que ningú no fa.
Jo recomano a tothom que abans d'acceptar les cookies es miri exactament què estan signant.
Però si és un clic d'ordinador, si són dos fulls de lletra petita...
Sí, però hem de ser també conscients i ser és que estan fent això amb les meves dades, doncs ho estem consentint.
Ho farem. Gràcies, Eli Vives, especialista en el món de les dades de Story Data. Que tinguis bon any.
Igualment, gràcies per convidar-me.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo. Mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir el teu compte amb el teu amic per veure l'última temporada està bé, però compartir que amb Medifiac tens assistència en més de 4.000 centres exclusius de la mà dels millors professionals és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93-409-2777 indicant nom, cognoms i adreça. 93-409-2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu. Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93-409-2770 i a clubmes.cat.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidos Logos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
La intel·ligència artificial es consolida a la selecció d'aspirants a feines. Empreses com Telepizza, Prosegur, Porcelanosa o Securitas Direct utilitzen, fan ús d'aquesta tecnologia per contractar treballadors a Espanya. Carai, la intel·ligència ha vingut per quedar-se. La intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se. Beatriz Zabalegui és la directora de màrqueting d'Espanya de EasyCrew. No sé si ho he dit bé. Beatriz, què tal? Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
Gracias por estar en directo en Radio Estel. Yo le digo este titular a mi madre, 89 añicos, vive sola y no entiende de qué le hablo. La inteligencia artificial se consolida como una selección de aspirantes a empleos. No sabe de qué le hablo. ¿Cómo hacemos para traducirle el lenguaje que mi madre, de 89 años, pueda entender esta noticia, Beatriz?
Vale, bueno, sería un poco reto a la hora de explicarle, pero sí, con ejemplos más concretos, se le podría explicar perfectamente, ¿no? Al final, vamos a poner el caso de que las empresas reciben, pues bueno, cientos de currículums, ¿no? A la semana, al mes,
sí,
y los recruiters tienen muchísimos retos, ¿no? Y es encontrar al mejor candidato. Uh-huh. El que, pues eso, entonces, bueno, pues entre todos los currículums, ¿cómo hacemos, no? Con tantas tareas que tienen los recruiters, los equipos...
¿Has dicho recruiters?
Recruiters,
eso. Son las personas, claro, que seleccionan los mejores candidatos para cada tipo de trabajo.
Eso es, los seleccionadores de personal.
Bien.
Entonces, bueno, los equipos de selección de personal tienen muchísimas tareas en su día a día.
Sí.
Y lo que la inteligencia artificial les va a ayudar es en automatizar ciertas tareas y que ellos puedan centrarse en aquellas tareas que requieren ese toque humano.
Uh-huh.
Entonces, nosotros en EasyRecrew, la visión que tenemos de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene muchísimos campos de acción, ¿no? Pero
sí,
nosotros nos vamos a centrar en la entrevista a los candidatos y en este caso
sí,
en la videoentrevista. Es decir, ahora, por ejemplo,
sí,
no necesitamos que un candidato tenga que venir a nuestras oficinas para que le entrevistemos cara a cara, sino que le podemos enviar un enlace,
sí,
y el candidato puede elegir desde dónde, cuándo quiere y cómo conectarse, se conecta a la plataforma y puede realizar la respuesta a las preguntas que le hacemos a través de vídeo desde su casa, por ejemplo, y en una hora en la que le convenga, porque pues se encuentra mejor, está más despejado y está mejor preparado, ¿no? Entonces, luego la persona de selección de personal va a visualizar esta videoentrevista también en el momento que desee y así evaluar al candidato. Entonces, bueno, nosotros partimos de esta tecnología para evaluar a los candidatos y así evitamos desplazamientos, ahorramos costes y además da mucha más información que una llamada telefónica, porque al final estamos viendo al candidato en el vídeo y estamos viendo más allá que de lo que una llamada telefónica nos pueda informar.
¿Qué, ¿no? plano, Entonces, bueno, ¿qué plano ha escogido para ser entrevistado a través de su teléfono móvil o su tableta? ¿Qué plano ha decidido que tenga protagonismo? Puede estar en el despacho, en un despacho profesional, puede estar de pie haciendo la cola del paro, puede estar en casa de su pareja, pues en la cocina. Eso también dice mucho, ¿no?, del candidato.
Eso es. Son pistas. Y nosotros, cuando hablamos con nuestros clientes, pues hay candidatos que cuidan muchísimo su fondo, otros que menos. También la gente joven está mucho más acostumbrada con el uso de Instagram, los stories.
Sí.
Van por la calle andando y van contestando a la videoentrevista, pero al final nos está diciendo no es tan importante el marco, sino al final te da más información de esa persona, te da más información sobre su motivación, sobre, bueno, si va a cuidar o no su entorno también, si es una persona que es más detallista, o bueno, pues al final sí que da esa más información adicional, ¿no? Estamos viéndole al candidato, estamos viendo cómo se expresa, qué gestos está usando con su rostro, también cómo va vestido. Entonces, bueno, pues da mucha información al recruiter y al final el recruiter, cuando a la hora de citar a esa persona, bueno, pues ya tiene una información bastante amplia sobre este perfil, ¿no?
Digamos que para el empresario es más, no lo sé, Beatriz, lo ignoro, ¿más difícil equivocarse?
Puede ser. Sí. Nosotros de lo que damos es que la tecnología está al servicio del seleccionador, ¿no? Y es aquí donde, por ejemplo, añadimos la inteligencia artificial, porque el entrevistador puede ver las videoentrevistas, normalmente hasta ahora las hace de forma cronológica. Él recibe, pues vamos a suponer, 50 entrevistas a la semana, 50 videoentrevistas, y van clasificadas en la plataforma por orden cronológico de realización.
Sí.
Y el recruiter tiene que visualizar una a una, puede elegir alguna pregunta concreta inicialmente para hacer una criba. Bueno, aquí cada recruiter tiene su estrategia, ¿no?
Sí.
Pero nosotros lo que le hemos dicho es, vamos a poner la inteligencia artificial a tu servicio para que la inteligencia artificial te dé pistas sobre su lenguaje verbal y no verbal. Y en torno a estos parámetros vamos a darte un ranking de qué candidato tiene habilidades sociales, bueno, más habilidades sociales que los otros, en cuanto, bueno, un color es como de semáforo, ¿no?, de verde a rojo.
Sí.
Y aquí vamos a comparar a los candidatos dentro de un mismo proceso de selección. Entonces, ¿qué supone? Que cuando una videoentrevista, un candidato realiza su videoentrevista, la inteligencia artificial al mismo tiempo está evaluando de forma automática. Entonces, por ejemplo, cuando analiza el lenguaje no verbal, que sería la prosodía, que este indicador nos va a dar información sobre si el candidato conoce el tema y si tiene capacidad para expresarse con fluidez. Y aquí sería, vamos a estudiar el ritmo, la fluidez, si duda, la intensidad de su voz, la tonalidad. Y esto, por un lado, nos da esa información que la máquina va a parametrizar. Y luego, además, estaría el lenguaje verbal, que aquí vamos a tener en cuenta el tipo de palabras, si usa palabras más o menos técnicas, luego la diversidad léxica, si tiene una riqueza en su vocabulario, si usa muletillas, si repite la misma palabra muchas veces, y luego también la semántica, la riqueza de las palabras. Entonces, con todo eso, la inteligencia artificial le dice al recruiter, mira, has recibido 50 entrevistas esta semana y este es el orden de los candidatos que, según su lenguaje no verbal, son mejores o peores para en cuanto a estos parámetros. Luego ya el recruiter elige, porque cuando elegimos a un candidato no lo elegimos por cómo se expresa, sino también que tenga unas competencias, pero estas competencias se ven a golpe de currículum, y luego también que esta persona tenga unos valores que se adecuan al de la compañía, ¿no? Si esta persona, por sus valores, por su forma de ser, va a encajar en mi compañía. Entonces, bueno, lo que le estamos diciendo es que damos toda la información que hemos captado esta videoentrevista para que tú, en tu toma de decisiones, tomes a tu mejor candidato, ¿no? Para que tu decisión sea la buena.
Claro, claro, claro. Entiendo que al final hay una entrevista personal, Beatriz.
Sí, sí, nosotros siempre aconsejamos, sí. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero claro. Nosotros siempre aconsejamos, hay empresas que, por ejemplo, imagínate en restauración, ¿no?
Sí.
Que necesita repartidores, bueno, pues sí, igual no hay una entrevista cara a cara, igual directamente la entrevista es ya firmar el contrato, ¿no? Entonces,
claro.
Según qué estrategia, si hay empresas que tienen muchísimo volumen de candidatos, pues sería ese caso, pero si no, nosotros a nuestros clientes siempre aconsejamos que, como buena práctica, ¿no?, de encontrar a los candidatos que más le han gustado, que al final que les den esa oportunidad del cara a cara, porque aquí es ambas partes las que se están evaluando, ¿no? No solo la empresa, sí, al candidato, sino el candidato también a la empresa.
Tendréis una buena colección de pifias y de tomas falsas, de, entiendo, candidatos, candidatas que posiblemente delante de una cámara, delante de la cámara, uh-huh, en cuestión de un móvil, pues tengan cierto pudor, cierta dosis de nervios, que igual en el cara a cara no tendrían. No lo sé, ¿eh? No lo sé.
La cosa es que en la primera pregunta sí que, sí, aconsejamos a nuestros clientes que sea una pregunta un poco como para hacer el ambiente más distendido. Porque,
bien,
al final, al principio, el candidato sí que va a empezar más nervioso, pero como en cualquier entrevista cara,
sí, sí,
a cara,
claro,
¿eh?
Claro, sí, sí.
Es la misma,
sí,
la,
sí,
misma,
entiendo,
situación.
Entiendo. Sí, sí.
Es más, a veces que sea a distancia y que el candidato esté en la zona que ha elegido, ayuda, mm, a que el candidato esté más cómodo también.
Claro,
y
sí,
muchos,
sí,
candidatos dicen, es una oportunidad para mí para diferenciarme, porque no es una llamada telefónica. Una, uh-huh, llamada telefónica al final no te están viendo. Sin,
sí,
embargo,
sí, sí,
dicen, ojo, me van a ver, es que me voy a vender bien, ¿no? Entonces,
sí, sí, sí.
Los mismos, sí, nervios, más o menos, pero sí que es cierto que se trata de, siempre decimos a los candidatos cuando antes de empezar la videoentrevista hay unos consejos para ellos, ¿no?
Sí, sí.
Y al final es que estén tranquilos y que sean ellos mismos, porque... uh-huh, bueno, pues como todo, ¿no? Y la primera pregunta normalmente sí que es más para que estén más, bueno, sí, que se habitúen a la
desengrasando,
plataforma.
Desengrasando, desengrasando, sí, sí. En mi caso, yo, porque ya la obtención de trabajo ya me ha pasado, estoy en la línea de 50, pero yo saldría con un perro, sí, ya te lo digo yo.
Oye, pues,
transmitiendo,
¿es un diferenciador?
No, ya te lo digo yo, transmitiendo humanidad, acariciando un perro,
sí,
no un gato, que es diferente, pero acariciando un perro. Ya te digo yo que saldría. Hemos hablado con Beatriz Zabalegui, que es directora de marketing de España de EasyCrew. ¿Lo he dicho bien?
Y se
recruta. Sí, pues, no lo he dicho muy bien. Me falta el inglés. Gracias, Beatriz. Un saludo.
Gracias. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego. I can't begin to know it, but then I know that it's growing strong.
Wasn't the spring. Geniceta, pues, acabar la entrevista y comenzar la nuestra banda sonora de la vida, que es Neil Diamond, Sweet Caroline. Una gran cançó que els Winters, cadascú té el seu record, no? Però una gran cançó que ens porta molts records. I a més, a Estats Units, la gran història d'aquest extraordinari cantant, Neil Diamond, comporta moltes coses, comporta moltes coses. Aquesta cançó que escolteu ara, aquesta que escolteu ara, el Sweet Caroline... Times never seem so good. I've been inclined. Això està interpretat pel propi cantant al mes de maig de 1994 al Madison Square Garden davant de 17.000 persones. 17.000 persones entregades, la majoria, perquè jo he vist el vídeo, eh? He vist el vídeo. 50ers, de debò. És casualitat, però de debò. Deixem-ho amb persones madures. 50ers, vale. Que estan interpretant. És la típica imatge de la parella americana, que a mi veure aquest vídeo, de debò, m'emociona. Família americana, pare, mare, fins i tot fills, però pocs fills ja en aquella cançó, en aquell event, en aquell lloc, el Madison Square Garden. Pocs fills. La parella americana fent imatge de la seva felicitat. I de debò que val la pena veure aquest vídeo. Ara ve la tornada. Estefania, tu saps de què estic parlant? Madison Square Garden, Neil Diamond, any 94.
A veure, el 94 era petiteta. Sé el lloc, sé que el cantant, però no recordo el moment.
El 94 quants tenies?
El 94 tenia 7 anys.
Bueno, bueno.
Anava a l'escola ja, eh?
Sí, sí. No sé, estic pensant... A quin artista podíem fer el paral·lel de Neil Diamond cantant familiar avui a l'any 2020?
Uf!
Cantant familiar amb una bona imatge, amb una bona referència, sigui per Estats Units o sigui per Espanya, eh? O sigui, no sé, una mena de... L'home que cau bé, el gendre que voldrien tenir, que volguessin tenir totes les àvies, totes les mares, dir, ostres, m'encantaria que...
Pa. Que fos aquell. Sí. Ha de ser noi.
T'anava a dir, noi o noia, t'anava a dir José Manuel Soto, però clar, té un component polític que s'ha significat molt, i és que no vull ajuntar. No. Però seria una mena de... Una cosa,
José Manuel Soto, però més, bueno, és més antic, José Manuel Soto.
Sí.
Ara...
Una mena de...
Ai, que ajunti famílies.
No, sonaran els senyals horaris de les 12 del migdia i serà quan em vingui. Diràs, aquest. Però bueno, si vols, com acaba moltes reunions, li donem una volta...
I demà ho comentem.
Família, ha estat un plaer. Gràcies per estar, com sempre, cada dia als encuentres. Sigueu feliços.